Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Bon dia a tothom, des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Valls. Un matí més tenim la sort de rebre la visita del doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tots els oients.
I com sempre, agraïts de que ens vingui a veure i que ens expliqui coses com no relacionades amb la salut i com estem acostumats aquests dies a parlar d'aquesta pandèmia de la Covid-19. Avui teníem ganes que el doctor ens parlés i ens expliqués una mica tot això que estem escoltant ja els darrers dies, ja és notícia des de ja fa unes quantes setmanes, el tema d'aquestes variants que ens van arribant d'altres països de la Covid. Què està passant amb aquestes variants realment?
Estem observant que la tercera onada està baixant els índexs de transmissió, baixen els contagis, baixa la incidència acumulada, el percentatge de positius que lo tenim ja per sota de 5, vol dir que estem doblegant esa tercera onada. Malgrat que l'hospitalització encara és alta i, per desgràcia, el nombre de morts també és molt important, malgrat que està en una tendència favorable. Però ara que tot és favorable, no s'estan parlant de les variants i del risc d'una quarta onada. I clar, això mereix una mica un posicionament per saber què està passant exactament. També, en un moment que tots estaven posant tota l'esperança en les vacunes, ens venen amb aquestes amenaces i ja estem sentint que alguna d'aquestes variants, la vacuna no és massa eficaç i tot això ens està posant una altra vegada en guàrdia. És el problema que estem observant ara.
Quines són aquestes variants, les que ja coneixem?
En primer lloc, parlaré una mica què és una variant. Una variant suposa que el virus ha desenvolupat una sèrie de mutacions o de canvis que lo diferencia de l'original. Això passa en tots. Nosaltres, quan som petits, anem variant cada vegada que anem creixent. Des de l'inici de la pandèmia s'han localitzat milers de variants, unes 3.800. La majoria no han tingut cap rellevància, però algunes poden tenir algun avantatge per al virus, com la major capacitat de contagi, que es poden convertir en variant dominant.
Això és important perquè, clar, a vegades tenim al cap que només existeixen o s'han detectat aquestes variants. N'hi ha hagut milers, però el que ens diu el doctor és això, de que realment no representaven cap rellevància, cap canvi important o destacable en referència a la soca original, diguéssim, no? I per això doncs no n'hem sentit a parlar. En canvi, aquestes sí que tindrien aquestes particularitats.
Sí, aquestes tenen aquestes particularitats i si això ha passat fonamentalment en el Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil. Encara s'està investigant si aquestes poden ser més perilloses, si les vacunes poden ser més eficaces contra aquestes variants. S'està estudiant també si veritablement són tan contagioses, si aquesta contagiositat comporta també un augment de la mortalitat o letalitat. O sigui, tot això està en estudi. I parlarem una mica de les tres, començant per la britànica, que se va descobrir al setembre del 2020. Es diu la variant de Kent perquè se va donar en el sud de en el comtat de Kent en Anglaterra. Aquesta té un augment molt alt de contagis, molt més que l'original, i la tenim ja en 70 països. Uno d'ells és Portugal. Portugal, l'explosió que ha tingut de contagis ha sigut per aquesta variant, i la tenim aquí també. Aquí la tenim, uno de los països on està, la tenim aquí a Catalunya con un 20% de moment, perquè per distinguir l'original d'aquestes variants no solament val amb una PCR, s'ha de seqüenciar que és unes proves analítiques una mica més complexes i no tots els laboratoris tenen capacitat per fer-ho. Després de la britànica tenim la sud-africana. Se va descobrir en desembre del 2020, té un 50% més de propagació, o sigui, de contagiositat, malgrat que los síntomas sembla que no són més severs que l'original. I està atent a, atent a països. Aquí s'ha detectat un cas. La brasileña fa una explosió de contagis increïble. No sé si segur que en les notícies s'ha sentit que en Manaus, una ciutat de l'estat d'Amazones, en Brasil no havia oxigen. Havia tal explosió de contagis que els que empitjoraven eren tants que no havia oxigen per posar-lo. I s'està estudiant si és més perillosa que les anteriors, però ja dic que de moment estem així.
I això afecta el període que estem vivint ara de vacunació?
En el moment actual, al coincidir, com tu acabes d'apuntar, l'estratègia vacunal amb l'aparició d'aquestes variants, de moment no s'ha evidenciat evidències clares respecte a l'eficàcia de les vacunes. Sembla que la de Pfizer seria eficaç contra la britànica, però perderia una eficàcia contra la brasileña i la sud-africana. Però sembla, encara està per confirmar. De la mateixa manera, la de Moderna és efectiva contra la variant britànica, menys contra la brasileira i no s'ha provat encara contra la sud-africana. La d'AstraZeneca és eficaç contra la britànica, però no contra la sud-africana. Con la sud-africana solament té un 10% d'efectivitat. Per això, a Sud-àfrica s'ha suspès la vacunació con la d'AstraZeneca perquè allí la dominant és aquesta soca. I ara, això, les organitzacions farmacèutiques han començat a intentar augmentar la capacitat de les vacunes contra aquestes variants.
Ara anava a dir, un cop ja tens la vacuna i ja està en procés de producció, suposo que no és començar de zero.
No.
Que es tracta d'afegir doncs, modificacions a
sí.
aquesta vacuna ja feta i, doncs això, potser el que podria passar, persones que ja han rebut les dues dosis, l'any vinent o al cap d'uns mesos doncs rebre una tercera dosi d'aquesta vacuna doncs modificada, no? Seria una mica aquesta aventura.
Si fem una mica de recordatori de la grip, en la grip cada any hi ha diferents variants que afecten en el món. L'Organització Mundial de la Salut el que està fent és seqüenciar qual és la variant de cada zona i el dia que se posa la vacuna de la grip no solament té una variant, se posen en guany 4. És probable que amb aquest virus, amb la Covid, quan ja tinguem això una mica més controlat, la vacuna que al millor s'ha de posar cada any pues, no tingui solament una variant, sinó que siguin diverses. Però, com tu molt bé has apuntat, una vegada que ja se té tota l'estructura vacunal, se pot fer petits canvis per neutralitzar l'efecte de la variant nova que ha pogut sortir.
Doncs està molt bé que ens hagi explicat això el doctor Paco Ester, perquè també és enviar aquest missatge tranquil·litzador de la gent que doncs, pogués pensar això de que tot el que havíem avançat doncs, ja se n'anava a Norris i tornava a començar de zero i realment no és així. No sé si el doctor podria afegir alguna cosa més, moda de conclusió per acabar.
Sí, farem un petit resum. Una quarta onada és una possibilitat que tenim. Com deia abans, a Catalunya el 20% dels casos ja són de la britànica. Quan entra en un domicili, la britànica contagia a tots, que abans no passava. Moltes vegades agafava l'original, l'agafaven un membre dos i els altres no. O sigui, la britànica és molt més contagiosa. Clar, tenim el perill que si relaxem les mides, que aquesta variant no es pugui donar per la seva contagiositat una quarta onada. L'objectiu de lograr la immunitat de ramat vacunant a gran part de la població no es pot assolir, en la meva opinió, en els mesos propers. Trigarà una mica més. Per què? Perquè quan parlem hem parlat de les vacunes que poden resultar afectades, no vol dir que no les faci res. Sí que haurà, sí que les vacunes tindran con aquestes variants un efecte, però no, a lo millor l'efecte que tenien contra l'original. Per tant, hem de conjugar les dues coses, no? O sigui, la vacunació, que continuem vacunant la mateixa per a lograr la immunitat de quan més població sigui millor, i alhora mantenir-nos amb les mides per evitar que si una de les vacunes no és prou eficaç, nosaltres continuarem amb les mides per evitar els contagis. hem d'implementar una nova estratègia per conviure amb el virus, eh? Sense tenir segrestada la societat, i hem de protegir la gent vulnerable, continuar la vacunació. Per què? Perquè la població vulnerable és la que es complica més, ha de ser hospitalitzada, s'agreuja la malaltia, passa UBIS i és quan tenim el col·lapse, perquè se dura moltíssim l'estada. I sobretot hem de mantenir les mides, que sempre ho mantindré, per evitar contagis, distància, mascareta i ventilació. Això ho hem de mantenir.
Doncs molt bé, doncs moltes gràcies, doctor Paco Ester, per il·lustrar-nos un dia més aquí a Ràdio Ciutat de Valls, i si li sembla bé, l'esperem la setmana vinent.
Encantat. Fins a la setmana vinent.
Fins a la propera.